Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te.
Fragment del programa Radio Eficàcia, on Miquel Patterson, responsable de mitjans i trade marketing de Carglass, ens parla sobre l'eficàcia publicitària de la ràdio.
I és el que intentem transmetre en qualsevol falca de ràdio. I és que siguem ràpids i que ho fem fàcil. I és en aquell moment en què està en el cotxe, té un impacte o té qualsevol fissura trencada, vidre trencat i demés, i és quan escolta la falca, que assimila, veu, i bueno, no li costa clarament res, perquè ho té fresc de fa 15 minuts que ha escoltat l'anunci, d'aparcar el seu cotxe, agafar el telèfon...
Com has pogut escoltar, la ràdio pot donar a la teva marca molt més del que et penses. Escolta el programa sencer sobre la radioeficàcia a radioeficàcia.cat.
Ràdio Estel.
Mar endins. 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. Notícies del nostre anar mar endins.
Divendres dia 2 van tenir lloc en el nostre bisbat l'entrega dels nomenaments dels diferents càrrecs nous en la diòcesi. Per exemple, tenim en el Tribunal Eclesiàstic mossèn Joan Lázaro, vicari judicial, mossèn Víctor Espinosa, jutge diocesà, mossèn Rafael Felipe Freije, jutge diocesà, el senyor Ramon Rodón, promotor de la justícia i defensor del vincle, mossèn Sergio González, notari actuari, els nomenaments parroquials, i tenim mossèn Jesús Canyes, rector de Vilanova del Vallès, mossèn Silvio Torregrossa, rector de la Santa Creu de Bellaterra, mossèn Marcos Aceituno, administrador parroquial de Santa Maria de Montcada, mossèn Walter Cifuentes, administrador parroquial de Sant Cristòfor de Lliçà de Vall, mantenint també el seu càrrec de vicari a la Mare de Déu de Fàtima de Granollers i Sant Fèlix de Canovelles, mossèn Oriol Gil, administrador parroquial de Sant Sadurní i de la Mare de Déu del Carme de Montornès del Vallès, el padre Jacinto Muriana, administrador parroquial de la parròquia de la Mare de Déu de Fàtima de Granollers i de Sant Fèlix de Canovelles, mossèn Agustí Villalba, administrador parroquial de la Mare de Déu de l'Esperança de la Vall-llòria, Sant Vicenç de Gualba, Sant Andreu de Vallgorguina, mantenint encara el com a vicari de Sant Esperit i Sant Valentí de Terrassa. També tenim a mossèn Emmanuel Pujol, vicari de Sant Cebrià de Valldoreix, el pare Josep Torné, vicari de Sant Roc i de la Mare de Déu dels Dolors de Sabadell, mossèn Ricard Casadesús, administrador a Sant Esteve de Granollers i Santa Maria de Llerona, mossèn Guillem López, escrit a Sant Joan de Campins i a Sant Martí de Mosqueroles, Sant Esteve de la Costa i Sant Julià de Montseny, mossèn Andrés Ramírez, escrit a Santa Maria de Montcada, mantenint-se com a vicari de la Mare de Déu del Roser de Cerdanyola del Vallès, mossèn Hermann Urdaneta, adscrit a Sant Agnès de Malanyanes, i llavors nomenaments com a delegats episcopals, mossèn Xavier Ferrés, delegat episcopal de la Pastoral de Joventut, serà per un nou període, mossèn Oriol Pallàs, delegat episcopal de Santuaris, Peregrinacions i Turisme, la germana Candelària Pérez, delegada episcopal de la Vida Consagrada, i mossèn Xavier Sanchiz, sotsdelegat de Religiositat Popular. Nomenaments no parroquials. Tenim a mossèn Guillem López, adscrit al Seminari Major Diocesà, a mossèn Javier Fernández, conciliari diocesà de l'adoració nocturna, i amb permís d'absència, mossèn Manuel Amado Callejón, fins ara rector de la Mare de Déu de Fàtima de Granollers i de Sant Fèlix de Canovelles. Fins aquí els nomenaments d'aquest nou curs. El divendres i dissabte, dies 16 i 17, el nostre bisbe, Josep Àngel, presidirà el 9è Congrés Nacional de Pastoral Penitenciària en l'Escorial, a Madrid. El dia 17, a les 11 del matí, el bisbe Salvador presidirà a la catedral la jornada diocesana de litúrgia amb motiu de la presentació del cantoral litúrgic bàsic i del document dels bisbes de la Tarraconense evangelitzats per la litúrgia, enviats a renovar el món amb misericòrdia. També el mateix dia 17, a les 6 de la tarda, també el bisbe Salvador, a la catedral presidirà la missa amb motiu de l'inici de curs de les Germandats Rocieres de Catalunya. Del 18 al 21 de setembre tindrem el peregrinatge diocesà a Roma, amb motiu de l'any de la Misericòrdia. Aquests dies acompanyarà el grup de feligresos d'aquí del nostre bisbat, el bisbe Josep Àngel.
La carta de navegació.
Déu vos guard. El Pontifici Consell per la Nova Evangelització, que dirigeix l'arquebisbe i reconegut teòleg Monsenyor Rino Fisichella, ha publicat uns llibrets per l'any de la Misericòrdia. N'hi ha un dedicat a les paràboles de la Misericòrdia. En recull 7, totes elles tretes de l'Evangeli de Sant Lluc, l'evangelista que llegim en el cicle de lectures d'aquest any litúrgic. Els comentaris han estat redactats per Monsenyor Antonio Pitta. Una d'aquestes paràboles és la que llegim aquest diumenge. Crec que es pot afirmar que totes aquestes 7 paràboles tenen una gran bellesa i són confortadores, però que una d'elles és la paràbola de la misericòrdia, la del fill pròdig, anomenada, millor, la del pare misericordiós. El llibret en qüestió porta un títol que sorprèn: una compassió excessiva, el pare misericordiós. En realitat, la paràbola transgredeix d'un cap a l'altre la llei de distribució del patrimoni vigent en temps de Jesús, revelant l'amor del pare, un amor que a la llum de la llei es pot qualificar com excessiu i sorprenent. El relat és una veritable obra d'art. N'assenyalo només alguns aspectes. Rellegim la paràbola amb la seva riquesa i profunditat. Si dels evangelis només en quedés aquesta paràbola, en tindríem prou per estimar aquest pare, que és Déu, tan ben explicat pel fill, que és aquell que coneix realment el pare. Alguns comentaristes assenyalen l'absència de la figura materna en la paràbola. En realitat, com que el fil conductor es refereix a la distribució del patrimoni familiar, aquest dret i deure formava part de les competències del pare i no de la mare. Però els trets materns també es reflecteixen en la mateixa persona del pare. El teòleg Henry Newman, en el llibre El retorn del fill pròdig, comentant la famosa pintura de Rembrandt, que té aquest mateix títol, diu que el pare, ja ancià i gairebé sec, posa les mans a les espatlles del fill que retorna, acollint-lo, i que, si s'observen atentament aquestes mans del pare, es pot comprovar que una d'elles té uns trets masculins mentre que l'altra té unes característiques clarament femenines. Un detall genial del pintor, molt ben destacat per la fina sensibilitat del teòleg. M'ha agradat molt el subtítol que es troba en el llibret prologat per Monsenyor Fisichella. Per vegades el pare surt de casa. Surt per al fill petit i torna a sortir per al fill gran. Tant de l'un com de l'altre en té compassió, expressió que també trobem en la paràbola del bon samarità. La misericòrdia envers els dos és inconmensurable, escriu Monsenyor Pitta. Acabo dient que les 3 paràboles anomenades de la misericòrdia, el bon pastor, la mestressa de casa i el pare misericordiós, abans de ser interpretades, han de ser escoltades des del cor de cadascú, perquè interpreten la vida de cadascú davant Déu. No dubtem en confrontar la nostra vida amb aquest pare, que és tot ell donació, gratuïtat i compassió. Si ho fem, no hi ha dubte que ens estem acostant al cor mateix del jubileu convocat pel Papa Francesc. El Papa, en el seu llibre El nom de Déu és misericòrdia, cita les paraules del beat Pau VI en la seva meditació davant la mort, en la que revelava el fonament de la seva vida espiritual en la síntesi proposada per Sant Agustí: misèria i misericòrdia. Misèria meva, escrivia el Papa Montini, i misericòrdia de Déu. que jo pugui almenys honorar el qui sou vos, el Déu d'infinita bondat, tot invocant, acceptant, celebrant la vostra dolcíssima misericòrdia.
Tenim amb nosaltres mossèn Alfons Puig de Morales, que és el rector de Santíssim Salvador de Sabadell, que és la parròquia on estan les missioneres de la Caritat. Vindrà per parlar-nos d'això, de les missioneres de la Caritat. Vam tenir el dia 4 la canonització de Santa Teresa de Calcuta. El dia 5 hi va haver una missa en acció de gràcies a la parròquia del Santíssim Salvador, i el dia 11 en la catedral d'aquí Terrassa. És a dir, aquí Terrassa tenim el goig de tenir les missioneres de la Caritat instal·lades a Sabadell. Em penso, mossèn Alfons ja ens ho explicarà, però que va ser la primera que hi va haver en tot Espanya, la primera casa de les missioneres de la Caritat. Doncs una mica, mossèn Alfons, facin 5 cèntims de totes aquests actes i del que ha anat passant i del que són les missioneres de la Caritat aquí a casa nostra.
Bona nit, Eulàlia. De fet, no estic segur, però em penso que és la segona casa, que la primera crec que va ser la de Madrid.
Jo tenia entès que era la primera, però potser sí, vostè va més informat que jo, segur.
Doncs parlar de les missioneres de la Caritat, sens dubte, és parlar de la Mare Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, que és la seva fundadora. I parlar de Mare Teresa de Calcuta és parlar de Jesucrist. És impossible entendre Mare Teresa de Calcuta sense descobrir-hi el Senyor mateix. Hi ha una anècdota d'un periodista que va entrevistar la Mare Teresa, i veient la feina allà a Calcuta, aquella dedicació als més pobres d'entre els pobres, i li va preguntar, li va dir, això, mare, no ho faria ni per $1 milió. I ella va respondre, tampoc jo, és per amor al Senyor, és per ell. Contemplar aquest rostre de la misericòrdia que és Mare Teresa de Calcuta és endinsar-se en el misteri de l'amor de Déu, revelat en Jesucrist. Jesucrist és el rostre de la misericòrdia. És Déu que s'ha fet home i s'ha abaixat per guarir les nostres malalties. És l'amor de Déu que s'abaixa, amb el feble fent-se feble, amb el malalt carregant les seves malalties, amb el que està sol o abandonat escoltant-lo. És l'amor de Déu que sempre s'abaixa, es fa petit. Mare Teresa, tot en ella naixia d'aquest amor a Jesucrist. És un cor enamoradíssim de Jesucrist. Ella mai separava l'amor a Crist present en l'Eucaristia de l'amor a Crist present en els pobres. És una realitat ben unida, lligada. Les missioneres de la Caritat, que ja fa molts anys que són aquí entre nosaltres, de fet, la primera casa aquí a Sabadell va ser a Torre Romeu, després a la Gran Via, al carrer Alfonso Sala, i després la tercera ubicació, que és on estan ara, prop del Pont de la Salut, a la carretera de Caldes. Allà la seva tasca és un menjador social pels més pobres, pels que no tenen recursos, i també una casa d'acollida per dones que no tenen on anar-hi. I elles, és impressionant veure amb quin amor es dediquen als qui més ho necessiten i amb quina abnegació. En elles realment es compleix allò de l'Evangeli, que la mà dreta no sàpiga què fa l'esquerra, perquè estan sempre fent el bé, però a la vegada desapareixent, no volguent mai sortir ni parlar, res. Elles han après i continuen aprenent del testimoni de Mare Teresa de Calcuta que l'amor a Déu et porta a l'amor al germà, al proisme, però sempre amb un oblit de tu mateix. És impossible estimar de debò sense una forta abnegació. Podríem dir que és com una equació. Quan més creix l'amor a Déu que et porta a estimar a Déu present en els més pobres i necessitats, tanmateix més s'empetiteix l'amor propi. I quan més amor propi hi ha, quan més un està atrapat en els seus interessos, projectes o ambicions o gustos o preferències o maneres de pensar o de fer, més desapareix l'amor de Déu. Mare Teresa Calcuta, en ella veiem una ànima enamoradíssima del Senyor i per això totalment buida de si mateixa. El testimoni de Mare Teresa de Calcuta podem veure l'obra de la gràcia de Déu, com l'amor de Déu és fortíssim, tan fort, que pot arrabassar una persona i transformar-la. Sabem, això va sortir després de la mort de Mare Teresa de Calcuta, quan el Senyor ja se la va endur al cel, per cartes que ella escrivia al seu director espiritual, un pare jesuïta, i que ella va demanar que es cremessin, però ell les va guardar. Com durant molts anys, ella va viure una profunda obscuritat, fins i tot un sentir-se sensiblement abandonada i rebutjada del Senyor. Però ella, en el seu cor, hi havia un amor tan gran al Senyor que només desitjava acontentar el Senyor i acontentar-lo cuidant els qui són del Senyor, els seus més petits, sense cap pensament per ella, amb un total oblit de si mateixa. Per això veiem aquest amor tan desbordant i amb una alegria molt gran. En les missioneres de la Caritat, i això qui tracta amb elles, sempre fan el mateix comentari, és que sempre estan somrient. Tindran les seves lluites, les seves dificultats, però sempre tenen un somriure als llavis. I com si la persona que tenen al davant és l'únic que en aquell moment existís en el món. Les missioneres de la Caritat, elles, tota aquesta tasca que desenvolupen, és precisament per això, per difondre la caritat, l'amor de Déu. No és una institució social que fa unes obres d'ajuda als qui ho necessiten sense més. Elles ho fan amb una motivació única i clara, que és Nostre Senyor Jesucrist, que està present en els més pobres i necessitats. De Mare Teresa de Calcuta també podem destacar com aquest amor ardent pel Senyor, que és correspondència a l'amor primer de Déu, li portava contínuament a no negar-li mai res al Senyor. Evidentment, no negar res al Senyor significa negar-se molt a un mateix. Quan el Senyor parla a Mare Teresa de Calcuta, quan li comunica aquesta gràcia, la crida dins de la crida que ella dirà de fundar les missioneres de la caritat per cuidar els més pobres d'entre els pobres, el Senyor li deia: no ho faràs per mi? Perquè ella ja era monja de la congregació de les germanes de Loreto, i li deia al Senyor: però si ja estic consagrada, ja atenc, doncs es dedicava a l'ensenyament. I com el que realment movia a Mare Teresa de Calcuta sempre era això: m'ho negaràs a mi? No ho faràs per mi? La motivació tota és pel Senyor. Ara també, després d'aquest breu comentari, escoltarem un fragment de la homilia del Sant Pare en la canonització de Mare Teresa de Calcuta, que és unes paraules ben boniques, ben profundes, i que ens ajuden a endinsar-nos més en aquesta misericòrdia de Déu que es manifesta en aquest amor als més petits, pobres, abandonats, els més febles, els preferits del Senyor.
Moltes gràcies, mossèn Alfons. Ens ha fet 5 cèntims del que és Mare Teresa de Calcuta i del que és aquesta congregació. A veure si ara amb les paraules del Sant Pare ens acabem d'empapar una miqueta més de la seva, del seu testimoni. Gràcies, bona nit.
Gràcies i bona nit.
Richiede radicalità e coraggio per riconoscere il Maestro Divino nel più povero e scartato della vita.
Il seguimento di Gesù è un compromesso serio e al mismo tempo gozoso. Richiede radicalità e sforzo per riconoscere al Divino Maestro en los más pobres y descartados de la vida y ponerse a su servicio. Por esto, los voluntarios que sirven a los últimos y a los necesitados por amor a Jesús no esperan ningún agradecimiento ni gratificación, sino que renuncian a todo esto porque han descubierto el verdadero amor.
Como el Señor me ha venido en encuentro y se ha chinado su de mí en el momento del bisogno, così anch'io vado incontro a Lui e mi chino su quanti hanno perso la fede o vivono come se Dio non esistesse, sui giovani senza valori ideali, sulle famiglie.
Hoy cada uno de nosotros, igual que el Señor, ha venido a mi encuentro, podemos decir, y se ha inclinado sobre mí en el momento de necesidad, así también yo salgo al encuentro de Él y me inclino sobre quienes han perdido la fe o viven como si Dios no existiera, sobre los jóvenes sin valores e ideales, sobre las familias en crisis, sobre los enfermos y los encarcelados, sobre los refugiados e inmigrantes, sobre los débiles e indefensos en el cuerpo y en el espíritu, sobre los menores abandonados a sí mismos, como también sobre los ancianos dejados solos. Donde quiera que haya una mano extendida que pida ayuda para ponerse en pie, allí debe estar nuestra presencia y la presencia de la Iglesia que sostiene y da esperanza. Todo esto con la imagen de la mano de Jesús extendida a nosotros cuando estaba caído y me levantó. Y Madre Teresa, a lo largo de toda su existencia, ha sido una generosa dispensadora de la misericordia divina, poniéndose a disposición de todos por medio de la acogida y la defensa de la vida humana, tanto la no nacida como la abandonada y descartada. De la vida,
proclamando incesantemente que chi non è ancora nato è il più debole, il più piccolo, il più misero.
Se ha comprometido en la defensa de la vida, proclamando incesantemente que el no nacido es el más débil, el más pequeño, el más pobre. Se ha inclinado sobre las personas desfallecidas que mueren, abandonadas al borde de las calles, reconociendo la dignidad que Dios les había dado. Ha hecho sentir su voz a los poderosos de la tierra para que reconocieran sus culpas ante los crímenes de la pobreza creada por ellos mismos.
È stata per lei il sale che dava sapore a ogni sua opera.
La misericordia fue para ella la sal que daba sabor a cada obra suya y la luz que iluminaba las tinieblas de los que no tenían ni siquiera lágrimas para llorar su pobreza y su sufrimiento.
La sua missione nelle periferie delle città e nelle periferie esistenziali permane ai nostri giorni come testimonianza eloquente della vicinanza di Dio ai più poveri tra i poveri. Oggi consegno.
Su missione nelle periferie delle città e nelle periferie esistenziali permanece en nuestros días como testimonio elocuente de la cercanía de Dios hacia los más pobres entre los pobres. Hoy entrego esta emblemática figura de mujer y de consagrada a todo el mundo del voluntariado. Que ella sea vuestro modelo de santidad. Esta incansable trabajadora de la misericordia nos ayude a comprender cada vez más que nuestro único criterio de acción es el amor gratuito, libre de toda ideología y de todo vínculo, y derramado sobre todos sin distinción de lengua, cultura, raza o religión.
Creo que tendremos un poco de dificultad para comenzar a llamarla Santa Teresa. Creo que seguiremos llamándola Madre Teresa.
Libero da ogni ideologia e da ogni vincolo, e riversato verso tutti senza distinzioni di lingua, cultura, razza o religione. Madre Teresa amava dire: forse non parlo la loro lingua, ma posso sorridere.
Madre Teresa amava decir: tal vez no hablo su idioma, pero puedo sonreír.
Portiamo nel cuore il suo sorriso e doniamole a quanti
llevemos en el corazón su sonrisa y entreguémosla a todos los que encontremos en nuestro camino.
Apriremos así horizontes de gloria y esperanza.
Abriremos así horizontes de alegría y esperanza a toda esa humanidad desanimada y necesitada de comprensión y ternura.
Pregària del Papa Francesc per l'any de la misericòrdia. Senyor nostre Jesucrist, vos ens heu ensenyat a ser compassius com el Pare del Cel i ens heu dit que qui us veu a vos, veu també el Pare. Mostreu-nos el vostre rostre i obtindrem la salvació. La vostra mirada plena d'amor va alliberar Zaqueu i Mateu de l'esclavatge dels diners, la dona adúltera i la Magdalena de cercar la felicitat només en una criatura. Vàreu fer plorar Pere després de la traïció i vàreu assegurar al paradís el lladre penedit. Feu que cadascú de nosaltres escolti com a pròpia la paraula que vàreu dir a la samaritana: si sabessis el do de Déu. Vos sou el rostre visible del Pare invisible, del Déu que manifesta la seva omnipotència, sobretot amb el perdó i la misericòrdia. Feu que en el món de l'Església sigui la vostra cara visible, puix que sou el seu Senyor ressuscitat i gloriós. Vos heu volgut que també els vostres ministres fossin revestits de debilitat perquè sentin una sincera compassió pels que es troben en la ignorància o en l'error. Feu que els que s'acostin a un d'ells se sentin acollits, estimats i perdonats per Déu. Envieu el vostre esperit i consagreu-nos a tots amb la seva unció perquè el jubileu de la misericòrdia sigui un any ple de gràcia del Senyor, i la vostra Església, amb un entusiasme renovat, pugui portar la bona nova als pobres, proclamar la llibertat als presoners i oprimits i retornar la vista als cecs. Us ho demanem per intercessió de Maria, la Mare de la Misericòrdia, a vos, que viviu i regneu amb el Pare i l'Esperit Sant pels segles dels segles. Amén.
Adéu-siau, que tornarem a remar.